Si vols conèixer tot el que passa al teu poble, escolta Ràdio Pollença, una finestra oberta a l'actualitat.
Ja sabeu que els dilluns en aquesta hora tenim la secció setmanal amb el Val, la Tomeu Cifra Xogavia, el Val la respon. Molt bon dia, Tomeu.
Molt bon dia a tots.
Bé, hem tingut un cap de setmana molt bo i... Espera que en Tomeu, m'ho sents, ara me sents?
Sí. Sí.
Hem tingut un cap de setmana molt bo, després si trobes aprofitarem que si tenim temps avui, per ara només hi ha una pregunta que va quedar pendent de la setmana passada per part dels oients, però bé, recordeu que teniu aquesta opció, aquest canal directe i podeu telefonar al 971 53 54 55 o enviar un correu a radio@jpollenca.net, però avui si tenim temps repassarem a lo millor la agenda d'activitats. Bé, Tomeu, anem a repassar un poquet els temes d'aquesta setmana i si vols començar xerrant de l'hotel Formentor. Vam veure quasi plana completa a la premsa que hi ha uns inversors estrangers que volen convertir l'hotel Formentor en un balneari de luxe. L'endemà de que es publiqués aquesta notícia te varen demanar la teva opinió i també assenyalaves que aquesta conversió seria viable, però no un augment de places a l'hotel Formentor. Si vols explicar un poquet què en saps o què se pot contar d'aquestes negociacions.
Això són dues qüestions separades, sí. Una que és la qüestió urbanística de l'àmbit de Formentor i l'altra una possible venda. Vull dir, allò, realment una possible venda de les accions de les diverses societats que es porten Formentor, que crec que són tres, si no recordo malament, vinyes de Formentor, perquè allà hi ha hagut una plantació de vinyes i oliveres, el que són les xarxes veies, i ara hi ha un projecte de... de fet ja se fa un vi de Formentor, un vi de molta qualitat, i de fet l'any passat ja el van tenir a la Fira del Vi, acompanyant, compartint un estand, i la gent el va poder provar. El que tot i que no se fa, si se fa de rem de Formentor, però estrictament no s'elabora allà perquè encara no tenen la llicència de lo que és la bodella. I jo crec que aquesta llicència, doncs, és un tema imminent, i jo crec que qualsevol aquesta i totes les que siguin per afavorir el sector primari, l'indústria de transformació agrària o les activitats complementàries, agroturismes, explotacions de marges de qualitat, etc., doncs jo crec que tot això l'Ajuntament ho ha d'afavorir. Crec que és un mandat no només d'aquesta legislatura, sinó de totes les que hi ha hagut, no? I després hi ha la societat que explota tota la part de l'hotel, no? Que és Immobiliària Formentor. Immobiliària Formentor és la titular de la finca matriu. Per entendre-nos, Formentor, explicaré primer el tema urbanístic. Arrel d'això, Formentor és una urbanització que se va fer doncs, fa ara 90 anys, se va fer l'hotel, més o manco.
29,
són 90, o 29, 28, ara fa aquest 90 aniversari. Aquest 90 aniversari, quan se va fer aquest hotel no hi havia una regulació urbanística, la primera ve del 56, per tant després se van començar a fer diversos xalets i se va consolidar una vegada, doncs, s'havien anat segregant parcel·les, s'havien fet aquí els vials i s'havien anat construint xalets, primer de primera línia i després posterioritat. El Pla General del 90 va beneir Formentor com un sòl urbà, no? I aquest sòl urbà permetia en un moment determinat la parcel·la hotelera passar de 250 places que té actualment a 550 places, no? Després l'Ajuntament el que fa és, això ho dic d'una manera molt ràpida i molt esquemàtica perquè morduria tota l'hora, després el que fa l'adaptació del Pla General en el POT, en el Pla d'Ordenació d'Oferta Turística, és rebaixar aquest llindar de places a 350, no? Per tant, tenim una parcel·la hotelera i després tota una altra sèrie de parcel·les residencials. Per fer tot això s'havia de complir, s'havia de fer perquè se pogués desenvolupar aquesta resta d'urbanització que no tenia consolidació des del 2005, hem de recordar que no se poden donar llicències a Formentor d'obres noves, només de reformes, rehabilitacions, ni d'obres noves ni d'ampliacions, no? Per tant, tot això mos va implicar que les actuacions que se feien a Formentor des del 2005 eren molt condicionades. Perquè se poguessin donar aquestes obres noves, aquestes reformes i aquestes ampliacions, era necessari que hi hagués una dotació de serveis suficient i, a més de la dotació de serveis, hi hagués totes complíssim com a urbanització les ràtios de zones verdes. El mateix que ens pugui passar a la Font o en el Vilar, no? Bueno, nosaltres iniciem tota aquesta tramitació, però una sentència degut a tot l'afer Cortina, de Villa Cortina, mos suspèn el planejament perquè implica que s'ha de fer tota una tramitació ambiental i s'hauran de reconduir aquestes zones verdes per fer-les més homogènies, per fer-les a zones pues, que tinguin un ús públic molt millor, i després totes les zones d'equipaments, com ara és el pàrquing, per exemple, que és un equipament que en aquest moment és de l'hotel, perquè el té tots els vials en titularitat i la resta de finca que no se van assegrellant en solars, i també tenia una bona part de zones verdes. El pàrquing, com que és seu, pues l'exploten ell. El dia que això se recepcioni, el pàrquing, que és molt sucós a nivell econòmic, pues, passarà a ser part de l'Ajuntament. Bueno, per tant, a dia d'avui l'hotel Formentor permet una reforma de tot l'edifici, que a més és molt necessari. En aquest moment hi ha unes necessitats de això ho diuen el tècnic, no és que jo m'ho inventi, de clar, és una obra feta doncs, com de fa 90 anys.
No s'ha arribat a reformar...
S'han anat fent moltes reformes, una damunt l'altra, però mai s'ha fet una reforma estructural, i l'estructura necessita una gran intervenció i lògicament necessita un redimensionament de lo que és la pròpia estructura de Formentor des d'un punt de vista d'explotació, no? Per tant, a partir d'aquí se podran fer aquestes actuacions a dia d'avui de reforma i rehabilitació, però no se podrien fer unes obres d'ampliació fins que no estàs tota l'urbanització recepcionada, la dotació de serveis feta, no? Totes les zones verdes, ni que hi ha xalet nou, per entendre'm-nos, no? Bueno, això és la part legal de Formentor, per això jo explicava la notícia que hi ha un error a la notícia, però que jo explicava era això, que se poden fer reformes, però no se poden fer ampliacions, perquè l'àmbit de Formentor és tot un, no poden separar l'hotel de la resta d'urbanització. No? Després, per altra banda, arrel d'això jo sé que hi ha empreses que puguin estar interessades, no és d'ara, des de fa molt de temps, des de fa anys que estan interessades en una possible venda, però perquè se pugui vendre ha d'estar a la venda, i perquè un pugui comprar, a part de tenir dos bes, ha de tenir un venedor. I nosaltres, pues, ja quan mos diguin qualque cosa, en certesa, pues, ja veurem què fem. Realment no se vendrà la propietat, se vendran les accions, perquè això és una ja quan se va vendre l'altra vegada, Immobiliària Formentor era d'uns altres accionistes i va passar a ser d'un nou accionista. Això era l'any 2005, i ara estaríem exactament en la mateixa situació, no?
I d'aquesta era la notícia.
I veurem, esperarem aconteixement. Jo crec que una venda d'aquestes, quan estan parlant d'operacions, en fi, m'imagino que financerament i des del punt de vista legal molt complicades, doncs haurem de veure un poc com van els aconteixements i estar atentos també si hi ha un canvi, doncs a veure quines polítiques se duran, com he dit, sempre dins la legalitat i sempre dins la possibilitat de que se puguin anar desenvolupant un establiment, per jo crec que emblemàtic i d'unes característiques molt especials com el Formentor.
I aquesta era una de les notícies d'aquests dies. També poden destacar que hi va haver una reunió, diguem, amb ales de municipis de la comarca, de la zona nord, amb el conseller Marc Pons, quan va presentar un nou servei de TIP de la zona nord. Vas assistir-hi en aquesta reunió?
Sí, bueno, era una presentació, en aquest cas, d'un nou servei de l'empresa concessionària. Això és la nova llei de contractes, permet aquests contractes públics o privats, i realment és una administració pública, en aquest cas un consorci de transports, que promou aquesta licitació perquè una empresa privada se'n pugui fer càrrec de lo que és l'explotació de les línies de servei públic, no? Les línies regulars. Clar, ho van fer el CUDI, hi havia bales i regidors de la zona, i va venir el conseller, la presidenta no va poder assistir, però va venir el conseller, Marc Pons, i el director general i el gerent de l'empresa, i lo que és la nova empresa de transport, i van explicar les línies de com serà el transport públic. Jo crec que serà una gran millora. Això hem de pensar que entrarà d'aquí 11 mesos en servei, serà una gran millora per diversos aspectes. Primer de tot, per un increment de freqüències. Tindrem una freqüència que també connectarà el tren de Sa Pobla, per tant, retomarem un poc aquell antic bus llançadera que hi havia. Després tindrem dues noves línies que vendran a Impollença, que aquí és allà on mos genera un poquet de problema, que serien la línia que va que ara va des de Port de Pollença fins a Can Pillafort, que és una de les línies que tenen més afluència de tràfic. Sortirà des de Pollença. Antes sortia des d'Humoll, si recordeu quan hi havia busos a la rotonda de Gelat Valls, per entendre'm-nos, allà aquests busos ocasionaven molt de caos. Després ara l'estació de Port de Pollença s'ha minimitzat. Després també tindrem busos que aniran a Formentor, que hem de veure, després podem parlar de la regulació, i després tindrem busos que sortiran d'aquí, que ara només hi passen, però que sortiran d'aquí que van cap a Lluc, que fan tota la carretera de Lluc. Per tant, amb aquesta conjuntura hi haurà un increment de freqüències, un increment de línies, una millora de tots els busos, perquè també se fan ja tots en gas i amb energies alternatives, alguns també ja elèctrics, i una millora també de les tarifes per als usuaris. Per tant, tota aquesta part és molt positiva, jo crec, en el transport públic, i nosaltres ja només dins d'aquesta legislatura ja vam introduir el transport des de Cala Sant Vicenç a les escoles, i després també han hagut d'introduir una sèrie de canvis per tots els lots que van a escola fora, sobretot que van a Inca, que tenien dificultats de que dos centres d'Inca, tant Pau Cases Noves com Berenguer de Noia, poguessin conjuntar els horaris, sobretot de tornada, perquè els alumnes poguessin agafar el bus, i també tot això ha estat una sèrie de millores.
Ara, hi havia moltes queixes també per part dels usuaris també, de puntualitat, que havien d'anar a vegades drets a Palma. I
bueno, jo de fet, abans de la reunió, dimecres passat vaig tenir una reunió juntament amb en Michael també de Podem, i van tenir una reunió a la plataforma d'usuaris amb en Marc Crespí. I vaig exposar totes les meves preocupacions que hi havia i tot el que jo crec que s'havia d'anar millorant, i ells també me van fer arribar les seves preocupacions, no? Que després els van traslladar, ells els havien traslladat, i jo també, en el director general, crec que no, en Jaume Mateu, si no recordo malament, de transports, no? Per tant, tant en Marc Pons, que em vaig xerrar distendidament, com amb Jaume Mateu, són conscients de quin és el problema. I el problema és que a Pollença han de saber on posar busos. I clar, nosaltres quan ens ho vàrem demanar ja fa estona de que se volia que hi havia aquesta concessionària i que hi hauria aquests increments de línies, doncs això, tot d'una vaig pensar, i de fet els nostres tècnics varen començar a fer feina en lo solar de Can Coní. Perquè aquest solar, antigament, el pla general anterior, el pla general de l'any 90, era una estació d'autobusos. Hem de recordar que després se va ampliar l'ús a un equipament. Però aquest mateix ús, que en el Port de Pollença va permetre fer una estació d'autobusos, ara permetia poder fer aquesta estació a Pollença, no? Almenys la idea era per ampliar, no? Per ampliar l'espai.
El mateix costat on està ara.
Sí. Clar, la idea era aiafar tota la part de lo que ara seria la primera tira de pàrquings, i fer-ho més enrere, a fi de que podies haver dues línies de bus, o sigui, se podien posar en paral·lel i allargar tot l'espai, perquè clar, hi haurà un moment durant l'estiu que mos poden confluir totes les línies, les, quatre, les dues que hi ha actualment, la que va a Palma, la que va a Inca, més la que va a Lluc, més la que va a Jan Villafort. I, a més, aquesta que va a Jan Villafort és inici de línia. Per tant, tot això implica una reestructuració de la...
Que seria com una petita parada de bus...
Clar, la idea era poder fer, pues, llevar la cera i retrenquem-nos un quant de metres dins el que és un solar de Can Coní i aprofitar el pàrquing de Can Coní com ara s'aprofita, però bueno, ara tenim aquest tema d'opac damunt la taula.
Hi ha qualque novetat?
Tenim una data per la reunió. Nosaltres vam plantejar de fer una reunió aquí dia 20 de... ens van dir dia 20 de desembre. Jo la veritat és que m'hagués agradat poder fer la reunió aquí, perquè nosaltres ens hem de desplaçar pues, quatre tècnics municipals i a més tots ho,
representant
portaveus del grup polític, que estan parlant de 8 o 9 persones, en fi, una de cada grup que hi pugui anar o que puguin delegar. Bueno, ara avui de matí m'he trobat un correu que no, que la reunió pot s'ha de fer a Palma i tal. Bueno, si fa falta ja que serran de busos, pues la millor flatarem un minibús i podrem fer...
Amb un bus de línia?
Amb un bus de línia, també, si m'ho agafa.
Per veure mem com funciona, no?
Per veure com
no?
va. Bueno, jo quan he estat usuari durant molt de temps d'aquest bus, sé bé com va, però... en fi, quan mirarem a veure com ho podem, com mos
la data sí que és 20 de desembre.
Bueno, sí, jo intentaré veure si podem fer la reunió aquí perquè és molt més còmode per nosaltres, però si hem d'anar allà hi anirem. Clar, ara en aquests moments el dubte està aquí i jo és el que li vaig traslladar a un representant polític. Bueno, han de millorar el transport públic, molt bé, i ara d'aquí un any que faran, tenen un problema quan comencin les línies, i jo estic dispost que l'Ajuntament faci aquesta millora per tenir això, però clar, si nosaltres després cedim un solar, ja no serà nostre. I què tindrem? Com ens trobarem allí? En una situació... Per tant, tot això que ja se sabia fa ara el 1 de febrer, farà dos anys quan se va aprovar la moció, perquè la licitació de transports ja havia sortida i tot això tenia informació privilegiada de l'anterior equip de govern i ja sabia el que ens podia passar, ara què farem? Clar, no tenim un solar urbà per poder fer una estació de busos. Tenim Can Coní que podríem ampliar per la necessitat, que no és tan grossa, i en altres món hem d'anar pues, 6 o 7 metres més enrere, fer la cera un poc més petita, o fer la cera ja per darrere, i deixar tot aquell espai entre el Jares i el Recesidio Metelo perquè els busos poguessin transitar bé. Bueno, veurem ara.
Que... Amb això també on aniràs a la reunió de dia 20 amb un motiu més de que OPAC s'ha de fer
bueno, crec que és lo lògic, és lo que, però crec que és un tema més. Ara, veurem què diuen, jo ja ho he dit sempre, ens han de posar tots els seus arguments que han fet els arguments dels nostres tècnics contradictoris. O que no els hi donin valor. Per tant, jo aquesta reunió crec que és important, per tant, per això és preferencial, i si el director general no vol venir aquí perquè no li vagi bé, pues, bueno, nosaltres farem l'esforç i anirem allà. Ara, és que crec que hi ha coses que acaben per el seu propi pes i que ja no és una necessitat i crec que ja no és una qüestió únicament política, crec que és una qüestió totalment tècnica. I l'estació d'autobusos pues, volen millorar el transport públic, hem tingut aquesta setmana tota la cumbre climàtica i ens parlen de tots aquests temes i clar, lògicament, jo crec que nosaltres des de Pollença, i si li vaig dir no conseller, és importantíssim i vaig estar content d'aquesta presentació i aquesta licitació, perquè nosaltres no tenim cap altra via, no tenim tren. Per tant, nosaltres, el nostre transport a la resta de l'illa sempre és a través d'aquest autobús, sigui en connexió amb el tren, via Inca, via Sa Pobla, sigui directament.
Canviem de tema, Tomeu. Junts Avançam se queixa de que l'Ajuntament manté la il·luminació de Nadal apagada durant tot el pont de desembre. Diu que, a part de Ciutat, hi ha altres pobles de Mallorca que ja han tingut, tenen els llums nadalens encesos, com era habitual en els darrers anys també aquí a Pollença. Bueno, és divendres dia 13, l'encesa
sí,
de llums de Nadal.
Sí, entre avui i demà sortirà el programa de tot l'hora de l'estiu i què hi farem? Tenim un parell de dies menys de llum de lo que tenien quan hi eren ells, però tenim moltes altres coses que s'han anat millorant, per tant, en fi, sí, bueno, les seves crítiques, perquè potser no tenen massa cosa més que criticar i ja està bé, és el seu paper de l'oposició i jo no, en fi, nosaltres fem el que hem pogut, hem incrementat en guany més que doblat el que és un llum de Nadal.
Va explicar en Nevado que en guany s'han llogat.
S'han llogat perquè era una inversió que després és complicada i veurem a veure, en guany doncs, amb aquesta prova de tots aquells llollats que s'han fet, més tot el que tenim, doncs incrementarem molt més l'intensitat. Aquesta setmana passada ha plogut pràcticament cada dia, han tingut dificultats per poder estirar instal·lat tot el que són llums a la via pública i aquesta setmana acabaran i dia 13 doncs, començarà l'encesa i fins jo crec que de dia 13 fins dia 7 de gener atenc, que no ho han fet com ho feien ells. Bueno, nosaltres no som ells, som un altre equip de
demà,
govern.
Demà, el nou regidor, tindrem el regidor de Comerç, en Llobeta, en la presidenta de Teixit Empresarial, la Dolors Domínguez, i ens explicaran tot el que estan preparant. I l'altre dimarts tindrem el regidor de Festes per també ja explicar tot el programa de festes nadalenques. Un tema que la setmana passada no vàrem comentar, Tomeu, aquí en aquesta entrevista, és que el Consell Consultiu ha confirmat que el contracte de sopa de cabra pollença era il·legal.
Bé, jo crec que era una cosa ja molt clara, ja ho vaig dir i ho vaig manifestar a altres mitjans. Jo crec que nosaltres vam fer les coses bé, ens trobàvem aquí un contracte que s'havia firmat en un mes d'abril a la precampanya electoral, que era nul de ple dret, perquè s'havia fet per part d'un regidor de festes a l'Ubala, perquè és el que l'havia firmat en aquest cas per fer bombo i platillo per tenir vots i com moltes altres coses que s'havien fet durant aquells mesos i a dir pues, quan vam veure això que nosaltres vam intentar reconduir-ho, li vam fer una proposta a productors, li vam fer una proposta que ells també assumissin part de risc perquè aquest acord hi havia no només era que el caixer que se li pagava sopa de cabra, sinó que l'Ajuntament havia de córrer en totes les despeses sense que tenir cap tipus d'ingrés i tant la taquilla com les barres, com tot era càrrec era per un promotor i nosaltres pues, mos duia una despesa de 30 i pico mil euros i quan vaig demanar que se revisessin això pues, ja me van dir que era nul de predat i ho consultiu mos ha donat la raó, per tant crec que s'han fet les coses tal com toquis, ja ho vaig dir, ja me sap greu que no haguéssim pogut tocar aquí, però la culpa no és meva, la culpa és de l'anterior equip de govern que va fer les coses malament i si volia fer una contratació d'aquestes característiques, que jo sempre vaig pensar que s'havia de fer en festes, però independentment d'això, eren els que havien de fer les coses ben fetes, nosaltres hem fet el que mos tocava, en aquest cas que era revisar un acte administratiu que era, com he dit, nul de ple dret i no només ho deien els nostres tècnics, la nostra secretària, sinó també ho deia ho ha dit el Consell Consultiu, per tant, molt tranquils a partir d'aquí amb aquest dictamen.
Passat dia 5 donàvem per aquí per la ràdio una de les notícies millors que crec que hem donat al llarg de tots els anys que hem tingut Ràdio Pollença, que en Alberto Encinas ha recuperat la seva filla Olivia, recordant segrestada per la seva mare. Vull avançar als nostres oients que dimecres a les 11:15 tindrem aquí la ràdio en Alberto, a la seva germana i també a la predina d'en Olivia, a la seva mare, els entrevistarem aquí en directe. Una molt bona notícia,
molt bona,
no?
Jo crec que després
un bon Nadal per aquesta família.
D'aquesta família i sobretot amb aquest coratge i amb un tema molt complicat que se mos escapa tot perquè està ja dins l'àmbit d'una justícia internacional de unes col·laboracions entre les policies de diversos països i sobretot amb un tema també que pugui afectar tant a la vida d'una persona i d'una família, realment creiem que una notícia com aquestes, i jo crec que des d'aquí en Alberto amb aquesta lluita i no aturar-se, no defallir amb aquesta lluita constant que ha tingut, crec que és importantíssim que ho puguem en aquest cas manifestar. No, ja no tant és una celebració, sinó que és un fet que crec que hauria de ser així sempre, que crec que les coses dins, quan hi ha una separació i un fil, ha de ser d'un millor acord i d'un més mutu acord possible, i no en benefici del pare, sinó en benefici del fill. I ara esperem que aquesta nina pues, tingui una segona oportunitat, i no només ella, sinó tota la seva família.
Molt bé, i de recordar en Alberto, la seva germana en Helena i sa mare, els atendrem aquí dimecres a les 11:15. Tenim una pregunta que va quedar pendent de la setmana passada, que un oient va telefonar que havien fet una excursió per a camí de Can Camarroja, a la punta, i va comentar, per una banda, que està en molt mal estat, i per l'altre costat, que aquest camí acaba just a un xalet. Ell recordava que tenia una sortida. Diu, què ha passat aquí?
Bueno, jo del mal estat ho tenia clar, que estava en molt mal estat, i que perquè m'havien enviat les fotografies feia un parell de dies i havia xerrat amb un veïnat. A partir d'aquí, nosaltres ara el que farem serà fer un reforç d'aquell camí. Hem de recordar que és un camí de terra, és un camí de terra i pedres, i que a més aquest camí és municipal i va dir diferents xalets, i ara el que farem serà, ho han dit, tapar tots aquests clots amb ecograva perquè puguin circular, perquè crec que és el mínim que hem de fer ara després de totes aquestes pluges. Això la primera part. I després l'altra part, aquesta situació la desconeix, me vaig enterar arrel d'aquesta pregunta i em vaig xerrar amb aquest veïnat, perquè jo li vaig demanar si passava, perquè clar, un criteri municipal crec que és que quan són camisos d'ús, d'un ús comú, que travessen, que arriben, o sigui, són camins que travessen, que connecten una via i l'altra, doncs, lògicament sempre m'ho han fet de càrrec d'asfaltar nosaltres. Però, en aquest cas, quan jo ho vaig demanar, va ser quan em van dir, no, aquest camí no passa. Abans passava, però no sé com, ni em vaig dir. Per tant, s'haurà de revisar primer el catàleg i mirar si s'hauria de fer un expedient de recuperació d'ofici. Això seria el que legalment s'hauria de fer, però primer hem de tenir clar, investigar què ha passat, si s'ha tancat perquè realment s'acabava el camí allà i allò era una propietat privada, o si s'ha tancat perquè s'ha fet una usurpació, en aquest cas, d'un bé públic.
Aquesta era la pregunta de l'oient. Si vols, tenim una estona de repassar amb quatre temes de cultura. La gent de la setmana passada no hi havia tantes coses, aquesta sí que en tenim moltes, però potser podríem recordar que la gent que no hagi visitat Guillem Bastard, pintor desconegut en el Museu de Pollença, tenen fins dia 6 de gener, i també ho vull aprofitar a recordar que totes les fotos de Guillem Bastard que veuen per un poble durant la fira s'han reutilitzat, s'han sí. ubicat a diferents espais municipals, i aquí la ràdio en tenim dues. A més, aquella foto, l'única crec que és vertical, que és la del Capitol, la gent la pot venir a veure aquí, perquè
sí,
ja la tenim penjades.
Anem posades també dins l'Ajuntament, a diversos despatxos, i a diversos espais dins l'Ajuntament de Pollença, i aquestes d'aquí de la ràdio, i bueno, això representa la gran quantitat d'obra que tenim dins Pollença, en el nostre museu, que anem adquirint. Ara l'altre dia, xerrant d'aquesta exposició, vam adquirir un quadre d'en Llorenç Cerdà, un petit quadre que hi havia, que en fi, un quadre que és molt interessant, la gent el pot anar a veure, pot mirar quin és, i
està en un museu,
i
ja
està en un museu, bueno, està dins l'exposició, però aquest era d'una galeria i estava un preu molt interessant, i van decidir pues, ja tenir una obra més d'en Guillem Bastard, i jo crec que és un pollet això, anar tenint obra, i aquesta obra que estigui dins espais públics, perquè la gent els pugui visitar i anar millorant també tota aquesta feina.
Aquesta setmana sí que l'agenda d'activitats ve carregadíssima, hi haurà contacontes, hi haurà concert de Nadal de Rotaris, diversos divendres es torna a fer aquest recorregut de versos per Santa Llúcia, diferents punts del municipi, divendres també es presenta un llibre, dissabte documental de Tomeu Paeres, Paeres l'amo, que també l'han de tenir aquesta setmana per aquí.
El record que el vam veure, que va venir quan es va fer l'aniversari de l'obra cultural, i bueno, jo el segueix bastant per Facebook, i aquest tema d'en Dalí el vos recoman, perquè val la pena anar-hi, perquè realment és una tasca. En Tomeu allà es pareix una persona i en, bueno, el seu caràcter
molt entengut de professor,
no pensam en la part científica seva, i aquí hi ha la part científica, o sigui, arribar a validar un quadre d'en Dalí que ell havia adquirit sense tenir una firma i tota aquesta autentificació. Bueno, jo no vos avanç res, però ja, que, perquè així vos anima de que aneu en aquest documental.
Dissabte, a les 6:30, en un saló d'actes del Port de Pollença, també un saló que està pendent també d'aquesta segona fase de climatització.
Sí, ara prepararem també perquè dins el pròxim exercici podem fer aquesta climatització.
Molt bé, també hem de recordar que hi haurà diumenge teatre, les associacions de veïns també estan organitzant moltíssima cosa, igualment les associacions de les terceres edats. Ara tot seguit tindrem aquí una entrevista amb Marc Blava, ja sabeu que van passant les diferents associacions de persones majors per aquí per la ràdio, i de fet la de Pollença, la nostra banca, ara està passant per un mal moment, van tenir una assemblea extraordinària perquè els hi reclama la Fundació la nostra sí. El pagament d'un lloguer, bueno, no sé si els han demanat ajuda.
Sí, no, l'objectiu, i jo crec que aquí l'Ajuntament ha de fer un esforç, una responsabilitat, i també les associacions han de fer un esforç. Jo crec que Pollença, sempre ho he dit, i crec que hem d'intentar, si se pot, unificar esforços. I unificar esforços vol dir unificar associacions i unificar recursos. I jo crec que si tothom hi posa de la seva part, crec que l'Ajuntament podria ajudar una mica més, i però que se fes un sol paquet. I jo crec que és un
unificar
tema
les associacions
que tenim damunt la taula, que hem plantejat i que s'està fent a molt de pobles, i per
que en tenim quatre, dues a Pollença i dues
no,
a Numan.
No, però jo m'estic xerrant de Pollença.
De les de Pollença.
De moment de Pollença.
Les dues mai són molt diferents.
Sí, però les de Pollença, jo crec que tenint en compte que molt d'ossocis estan a les dues bandes, a lo millor haurien de fer un plantejament entre ells, i com dic, poder fer un esforç de millorar els espais, millorar les activitats, i que també milloràssim aquesta part.
Molt bé, i són ja les 10:57, recordam els oients que dilluns que ve tornarem a tenir el Batle, estan pendents si hi haurà un ple extraordinari o no aquest mes de desembre, ja ho informarem, ja, bueno. I bé, aprofitau que la ràdio, avui no teníem preguntes, però 971-53-54-55, radio@jpollenca.net. Bona setmana, Tomeu.
Sí, molta bona setmana a tothom.
Yeah. Barcelona.